Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
I avui, 23 d'abril, Sant Jordi, envoltats de llibres, de roses i de gent, us saludem com fa bona part de la programació de Catalunya Ràdio. Ja heu sentit ja la gent de la Renaixença en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona per portar-vos la solució. Avui envoltats també de pol·len i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech, molt bon dia.
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Escolta'm, estic contentíssima perquè no només hi ha gent que ens l'hem trobada pel Passeig de Gràcia, sinó que hi ha gent que específicament ens ha vingut a veure. A veure,
no, no fantasia.
Alba Serrano, molt bon dia, estimada. Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí, molta il·lusió.
Jo estic molt contenta, allunya't dels altaveus, perquè si no fotrem un pet que sortirem volant, i tu ves-me dient si hi ha gent interessada en participar en el programa, perquè veig que hi ha gent que ha vingut a veure la solució. Per exemple, amb qui estàs ara?
Amb qui estic? Bon dia.
Bon dia, sóc el Jaume.
Hola, Jaume, com estàs?
Jaume.
Bé.
Has comprat llibre ja?
No, no he comprat llibre. Rosa, sí.
Quin llibre compraràs? I per què el meu?
El que em regalin.
Jaume, encantada de saludar-te, eh?
Igualment.
Alba, tu ves sondejant aquí si hi ha algú que vol parlar amb nosaltres. Mira, hi ha una noia que aixeca la mà, que crec que vol parlar amb nosaltres. Hola, bon dia, com et dius?
Bones, em dic Ona Puigvert.
Hola, Ona Puigvert.
Soc la germana de...
Home!
La noia que...
Mireu.
Sortirà d'aquí poc.
Spoiler!
És que ens està fent spoiler. A veure, hem de dir que la Mar Puigvert, què escriu? Digue-m'ho tu.
Doncs és... Ella escriu el que voldria llegir.
El que voldria llegir?
Sí.
Em sembla fabulós, però quin gènere és? Perquè estic fent que tu presentes...
No, perquè potser llegeix, potser escriu prospectes de medicaments, deixem-ho.
Podria ser.
No.
Com muntar una taula?
És a dir, escriu novel·les romàntiques, però d'època, perquè...
Novel·la romàntica d'època, dirigida a qui?
Al juvenil, públic juvenil.
Doncs m'acabes de fer el donar pas, perquè avui parlem precisament de literatura juvenil i adolescent. Som-hi. Hem de dir que també l'equip de la solució és el de sempre, l'Albert Jodar, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano, que l'heu saludat ara, i la Lívia Discipio. I avui també m'acompanya, perquè si parlem de llibres hem de saludar, Malcom Otero, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com està vostè?
Directora de la solució.
Gràcies, gràcies.
Molt ben colada.
Hi ha molts solucionelivers, eh?
Sí.
Ara me'ls he trobat tots aquí, deien, fas temes molt interessants, fem temes molt interessants. El d'avui és molt interessant. Parlem de literatura per joves i adolescents, ho farem, ja ens han fet spoiler, però val la pena dir-ho, amb la Mar Puigvert i amb la Mar Picó. Totes dues escriuen precisament novel·la romàntica, però d'època, i els preguntarem d'on sorgeix això. També, on llegeixen els adolescents, on comencen a llegir i on segueixen llegint els joves? Quin tipus de literatura llegeixen? Hem de primar que llegeixin o hem de recomanar-los que llegeixin el que nosaltres volem? Segons el baròmetre d'hàbits de lectura de llibres a Espanya, el 2025, el 70% dels joves d'entre 14 i 24 anys llegeixen per lleure en el seu temps lliure. Però què llegeixen els adolescents? I com i on comparteixen les seves opinions? Mal com a Catalunya, quins autors o autores han escrit tradicionalment per aquest públic adolescent i juvenil? Que he de dir que habitualment no us dediquem a programes, que sempre estem parlant els adults de nosaltres, vosaltres, nosaltres, i avui volem parlar de joves i d'adolescents. Ui, han volat el full.
Estan volant els guions. Sí, sí.
Ara aquest senyor no sap què dir, perquè aquest senyor, si no llegeix... fa caca a sobre,
ara no sé què dir. Que algú m'escrigui. Ja.
Malcom, qui s'ha dedicat a Catalunya?
No, s'ha de dir, abans de res, que el públic juvenil i és el que més ha crescut en índex de lectura de tots els, diguem-ne, ja franges, infantil, young adult, que és, és aquesta categoria, i ja els que som senior, diguem-ne, no? Mm-hmm. Per no dir gent més gran que el bosc.
No, senior.
I el que més ha crescut, és aquest tipus de literatura. I precisament... va començar primer amb la fantasy, que és un gènere...
Fantasia?
Sí, que ja sap, dragons i tal, igual, vampirs i tal. I després va passar a la romantasy, que és aquesta romàntica i fantasia,
sí.
I després directament a la romàntica. Una romàntica que és molt diferent a la romàntica que pensem els que ja som això una mica grans i ens imaginem uns autors... perdó.
Que quasi morts, eh?
Sí, és que no he portat la bastina i estic...
Ah, jo sí que en tinc, ara te'n dono.
Sí, gràcies.
Això no és tràfic de res, eh?
I que és molt diferent a la novel·la romàntica que hi havia abans, perquè abans era, pues, això, una cosa corintellada, us en recordeu, no? És una autora que segur potser sona.
No té res a veure, ja en parlarem.
Això és, també és una mica més xungo, aquesta, perquè sempre porta un punt més de toxicitat. Que respon també a les relacions com són ara, eh?
És que això és el que volem abordar, també. Perquè hi ha sempre aquell dilema de... deixem que llegeixin el que sigui per fomentar els hàbits de lectura o també volem mediar què estan llegint?
Clar, jo sóc partidari de que si ja tens... Gràcies. Ja tens sort de que un nen llegeixi, jo ja el deixaria, home, si està llegint Mein Kampf, doncs potser has de parar un moment aviam què està fent, no? Però en general, vull dir, els nens són molt gestos i els joves són molt gestos i saben perfectament on és la ficció i on és, i saben detectar precisament molt millor que nosaltres el que és una relació tòxica.
I perdona, et dic una cosa, que ara diem, no, és que els nostres adolescents, els nostres joves, vigilem que llegeixen, però què carai estàvem consumint nosaltres, ja no només de lectura, sinó de vídeos, de sèries, de tot el material audiovisual que hem vist, relacions tòxiques, prínceps, princeses, vull dir que nosaltres també hem amat això i n'hem sabut sortir.
I tu, perquè és una persona molt jove.
Som prou intel·ligents, el que hem de fomentar és que sàpiguen que és una relació tòxica i després ells ja... Hi ha una noia que està fent que sí. Alba Serrano, aquesta noia de color vermell, no ella, sinó el jersei. Hola, com et dius?
Hola, bones, em dic Sara.
Sara, tu quants anys tens?
Jo 23.
23 anys, per tant, ets públic jove.
Sí, sóc el teu target ara mateix.
Ets el meu target total, en general, 100%. Que m'estimeu molt la gent jove. Escolta'm, estaves d'acord amb això que estàvem dient amb el Malcolm?
Sí, jo crec que llegir és el més important. Després, identificar el que estàs llegint va després. I donar-te compte del que estàs llegint està malament és un pas, però primer llegir-ho, saps?
Home, crec que és interessant també això, acostumar-te a llegir i després ja com a adults o com a acompanyants ja podem dir, escolta, si t'ha agradat això, què et sembla si llegeixes això altre, no?
Exacte.
Has de suggerir, no? Què estàs llegint ara mateix?
Jo ara mateix estic llegint... Uah, és que llegeixo d'aquests típics llibres d'adolescents.
Ah, oh, és que és 100%. Que a veure si no farem pujar aquí.
No tallis, va.
No, sisplau, no. Ostres, m'estic llegint... Quin llibre era? M'estic llegint els llibres de... Todo junto a ti.
Sí.
Doncs estic començant amb el primer, que el tenia pendent des de fa molt de temps.
Todo junto a ti, més a Wattpad?
Crec que sí. Jo almenys llegeixo de Kindle, llavors... Mm.
Doncs ara explicarem què és el fenomen Wattpad. T'agraeixo moltíssim la teva participació a la solució i encara més que vagis fent que sigui a totes les nostres afirmacions. Moltes gràcies per haver vingut fins aquí.
A vosaltres, que vagi
bé. Bonica, fins ara. Mireu, de seguida aprofundirem en què llegeixen els adolescents, en quins gèneres triomfen, però avui també formarà part de la solució des del Passeig de Gràcia de Barcelona la Laia Sentís. Molt bon dia, Laia.
Molt bon dia a tothom, quin goig.
Podeu aplaudir-la, la Laia.
Bravo. Ara.
És que ara flipareu amb la Laia i la buscareu de seguida a Instagram, perquè la Laia és mestra, és bookstagrammer, perdoneu, no ho sé ni dir si sóc tan gran, bookstagrammer, que prescriu a @vidaentrellibres. Allà l'heu de buscar a través d'Instagram. Quan vas començar a ser prescriptora de llibres?
Ara ja fa bastants anys. La veritat és que això m'ha permès fer-me un lloc bastant guai dins del panorama literari de divulgació. Vaig començar perquè volia emmagatzemar bé totes les lectures que llegia. Moltes eren de consum de préstec interbibliotecari o bibliotecari, i per guardar una mica totes aquestes lectures, i aquí fa servir un diari de lectures, i aquí ho emmagatzema de manera escrita, doncs ho vaig fer amb fotos a Instagram. I això va començar a rodar i rodar i rodar.
I t'has convertit en una influencer?
Una comunitat lectora brillant.
Laia, digue'm tres autors o autores de tot el món que encisen rotundament ara mateix al públic adolescent i juvenil. Pots consultar les notes, eh?
Han de ser internacionals?
No, poden ser... A veure, internacionals...
Pot ser Joana Marcús, no et preocupis.
Vull dir, Joana Marcús és internacional també.
Doncs mira, aquests dos que tens sobre la taula justament els portava com dues novel·les a recomanar per un públic juvenil. Però en puc dir d'altres. A mi m'agrada molt també parlar d'editorials, si no, i també us vull, i en aquest sentit sí que us parlaria d'Elastic Books.
Sí, Elastic Books, que de fet és qui edita aquesta, la donzella dels mil noms de la Mar Puigverd. No marxeu gaire, si voleu un exemplar firmat, perquè aprofitarem la Mar Picó i la Mar Puigverd ens signaran aquests exemplars i els podreu guanyar.
Fan una feina impecable, aquestes editorials. És complicat dir alguns autors o autores, perquè sí que us diria Miriam Tirado, que sé que és nostrada i que està fent una gran feina en la literatura.
De fet, la sentirem avui a la solució i tenim una noia de 10 anys que està profundament addicta a Goa, que crec que ja té 12 llibres.
Sí.
I ara parlarem de seguida amb la Martina Candela, que ens explicarà el per què l'enganxa tant a la Goa.
I us diria aquestes autores que debuten d'alguna manera, la Mar Picó i la Mar Puigverd, i així tirem cap a casa. Mm-hmm.
Malcolm, de seguida et pregunto, però demano un fort aplaudiment per en Raül Balam. A veure, senyor Balam, vostè estava...
Quin llibre ha escrit, el Raül?
A veure, Meravilles, com estàs?
Content que em vingueu a veure el barri.
Home, per favor, això no estava pensat,
És que va vestit de la feina.
Amb el traje de luces.
Raül Balam, sabeu que el podeu sentir els dijous a la solució, quan fem el puntet de sal, però m'agrada molt perquè m'escriu a les 13:00, és a dir, a la 1 en punt, com si no tinc res més a fer a la 1 en punt, i em diu que sou al Passeig de Gràcia. Home, sí.
Perquè jo veig les corredisses que fem
sí. Abans de que, o sigui, les notícies acaben a les 5, no? Doncs fins a les 4, allà encara estem,
encara estem arribant.
Sí.
Què portes?
Home, us porto un petit detallat, ja que m'heu vingut a veure el bar.
És de Sant Jordi?
És de Sant Jordi i m'he fet a casa, eh? Ho hem fet tot a casa.
M'encanta la xacatilla que li dieu, eh? Portes? A veure, què has portat?
Porto un macarró de roses.
Un macarró? Això ho podem trobar avui, si anem al teu restaurant?
Clar, això s'ho trobaran a l'hora dels petifurs. I llavors, un bombó que hem fet, que li diem after fig. Després de la figa, perquè fem la xocolata, la fem amb la fulla de la figuera.
Mm-hmm.
Amb la fulla de la figuera perfumem aquesta xocolata i és una mica, ara que estava muntant les caixetes, una mica el drac i la rosa.
Ai, per favor,
si
que
es veu, sí que us n'he portat un per cada component de la taula i en sobra un.
En sobra un, el podem sortejar?
En sobra un, podeu fer el que vulgueu amb ell.
Ah, perfecte. No sé què m'està demanant en Jordi Just. Que et posis
sí,
a prop del micro.
Sempre faig el mateix, eh?
En Jordi Just, un aplaudiment sense ell, això no sona, eh? Per en Jordi Just...
De primer de ràdio, Raül, això.
Sí, primer dia que ve, eh?
Això és un clàssic. Em passo un dia dient, els que sou habituals de la solució, dient, parla davant del micro, Conxito.
És que ens hem de ficar davant per davant. I sempre fem aquestes...
Per tant, un me'l quedo per sortejar, eh?
Sí, un aquí, però perquè voleu que passi.
Què estàs llegint tu ara, Raül?
Mira, ara estic amb el... Vaig començar ahir el Rebaño d'en Pablo Rivero.
Rebaño de Pablo
Rivero. Sí, que és com una... Si vaig llegir el primer, que ara no me'n recordaré com es titula, però és una mica així, és com psicològic, intriga i a veure el que passa, i parla una mica de... Aquí parla de un abusament en una escola i el que passa en aquestes coses. O sigui que...
Literatura lleugera, veig, eh?
Sí, a mi m'agraden aquestes
coses. Si t'agrada això, et recomano un que serà líder de vendes avui seguríssim, El joc del silenci, d'en Gil Prat sobre Roca.
El tinc, aquest.
El tens, eh?
Sí, ja el tinc.
Comença'l.
Sí, sí?
Ah, sí, i tant.
A mi m'agraden aquestes coses que... Que hi hagi merder, que hi hagi sí.
I quan eres adolescent o jove, més jove, perquè ara ets superjove, recordes haver llegit algun llibre que et marqués profundament?
La meva família i altres animals.
Uau, la meva família i altres animals.
Aquesta em va flipar.
És dels llibres que jo tenia 7 o 8 anys. És un llibre de Gerald Darrell, el germà de Lawrence Darrell, i és un llibre meravellós que recomano a tothom que està aquí.
És fantàstic. És el viatge d'una família que deixen el seu Londres gris i se'n van a viure a Corfú, i allà que el nen, o sigui, el més petit de la casa, descobreix la vida d'una illa, es fa amic d'un pagès i tot el que pugui passar allà. A mi em va flipar de tot el que... Perquè venen els anglesos a visitar la illa. O sigui, és molt això. Dic, els de la ciutat com van al poble. I això m'agrada molt.
La meva família i altres animals.
La meva família i altres animals.
Doncs escolta'm, que tinguis un molt bon servei. I Raül, gràcies. Ets per a la família.
A vosaltres, de veritat
gràcies
que sí.
Gràcies per venir. Un aplaudiment.
Bravo.
Per a Raül Balam.
Adéu a tothom. Bon Sant Jordi.
És un honor, això. I va, tornem al carrer, perquè som al Passeig de Gràcia amb Consell de Cent i també tenim la Lívia Discipio. Hola, Lívia, molt bon dia.
Molt bon dia, Elisenda.
Amb qui estàs, estimada? A veure.
A veure, amb qui estàs?
Amb l'Eugènia.
Amb l'Eugènia.
Home, amb l'Eugènia, clar.
Tota teva, Lívia. Va, pregunta-li el que consideris.
Eugènia, què estàs llegint ara mateix?
Estic llegint un llibre de... No recordo el títol, però és del meu poble, de Tardell, de l'Antoni Pla de Vall, i és de contes.
Oh, en Gil també és del teu, no del teu poble,
Gil,
però és d'Osona.
En Gil ja l'he llegit, sí.
I què t'ha semblat?
Molt bé.
És preciós,
bé,
eh? És bo, aquest nano?
Sí.
Recordes que vas llegir així de jovencella o adolescent que et marqués?
No, perquè no llegia massa jove jo, eh?
O sigui, que encara...
M'he aficionat de gran.
Podem fomentar els hàbits de la lectura després, no? De grans.
Sí, sempre si és de temps.
Doncs escolta'm, gràcies per estar a primera fila.
A vosaltres.
A veure, Lívia, darrere, tens una parelleta que estan molt emocionats.
Hola!
Tu mateixa.
Com et dius?
Lucía.
Lucía, què estàs llegint ara mateix?
Doncs, bueno, no l'estic llegint ara, però m'acabo d'acabar Canto jo i la muntanya balla.
Home, Irene Solà.
Fantàstic.
Icònic, m'ha encantat, un 10 de 10. Si pogués donar-li més estrelles, li donava.
Home, tu has començat per una literatura que, déu-n'hi-do, és de les primeres novel·les d'ella que llegeixes?
És la primera que llegeixo. Tinc una altra casa, la de... Et vaig donar els ulls i em vas...
Donar les tenebres. No, vaig mirar els ulls. Ai, les tenebres. Com és? Lai, ajuda'ns.
Em vas donar els ulls i...
vaig mirar les tenebres?
Sí. No l'he començat encara. Hòstia, pendent.
Meravellós, també. Doncs, escolta'm, un luxe. Tu recordes alguna novel·la que et marqués quan eres jove o adolescent?
Bueno,
clar,
sí.
Jove ja ho ets. Adolescent?
A veure, la primera novel·la que vaig llegir més de petita i que m'ha encantat es diu El nom del vent, de Patrick Rothfuss. I, bueno, aquesta és la que em va començar a fer a llegir més. Amb uns anys vaig començar.
És la que recomanaries si ara vingués, ara vindrà la Martina, per exemple, que té 10 anys, en farà 11. Què li recomanaries a la Martina?
Per més petits... no ho sé.
Fem una cosa, ho penses, anem a la publicitat? I ara m'ho dius? I així faig pujar la Martina. Va, no desconnecteu, no marxeu gaire lluny, perquè fem una pausa per la publicitat i a la tornada La gent del carrer recomana llibres per la Martina, que té 10 anys, cap a 11, i de seguida la saludem. Fins ara.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui la solució dedicada a llibres per adolescents i per joves. N'estem parlant amb la Laia Sentís, mestra bookstagrammer a @viveentrellibres i, evidentment, amb en Malcom Otero, el nostre editor de capçalera. Estàvem entre el públic, Lívia.
Estàvem entre el públic amb la Lucía, de 22 anys, que estava a punt de fer-li una recomanació a la Martina. Lucía, quin llibre recomanes?
A veure, jo de petita vaig estar molt viciada als de Percy Jackson. Sempre són una molt bona recomanació, opinió.
Percy Jackson.
El meu fill també està.
També, eh? Espera, sí. Que saludem a la Martina. Martina, molt bon dia.
Hola.
Com estàs?
Molt bé i molt emocionada.
Ai, mira, em fa molta il·lusió tenir-te aquí, Martina. A veure, tu ets una gran lectora. Sí. Coneixies a Percy Jackson?
No.
No. Tu vens de Sant Quirze?
Sí.
I ara quants anys tens?
10.
Quants llibres llegeixes a la setmana? El mes passat.
A veure, sí.
El mes.
El mes, bueno, un o zero.
Bueno, un o zero em sembla molt, un llibre al mes, eh? També t'ho dic. Percy Jackson, algun en concret?
Bueno, és que és una saga. L'autor és Rick Riordan.
Ah, no ho coneixia.
Sí, i bueno, són sobre fantasia mitològica.
D'acord.
Mitologia grega específicament. I és sobre un noi jove que, bueno, s'adona que és un semideu.
Carai, tu.
I ha de viure la pressió de ser-ho.
Són llibres molt bons, per cert, perquè és Percy, és com Perseus, és el mite de Perseus. Aleshores, va a una mena d'escola on viuen tots aquests semideus. Però un és el
com els X-Men, però del
exacte,
món de l'Olimp, no?
Un és el fill de Neptú, un altre no sé què, i aleshores reprodueixen coses que surten de la mitologia grega, que ha fet Ovidi o grans clàssics de l'elit grega, però en nens joves que van amb motxilla i que porten bamba, saps? Està molt ben fet, molt ben fet.
I no han fet adaptació cinematogràfica?
Sí,
perquè això
hi ha pel·lis, seria
de tot. Sí.
Té la sèrie i té dues pel·lis, però és molt millor el llibre, perquè a més, si segueixes, també pots veure la seva vida més de gran.
Mm.
També es barregen amb els déus romans. Bueno,
per tant, seria fantasy, eh? Allò que parlàvem
sí,
abans, de fantasy. Escolta'm, Lucía, estic per convidar-te l'any que ve i fem una miqueta de crítica. Agafa-li el telèfon, Lívia, perquè crec que parlarem amb la Lucía. T'ho agraeixo molt, Lucía.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mica. Fins ara. Per cert, avui la nostra recomanadora, la Laia, a la vostra disposició, al 677-38-77-19. Avui no farem telèfon, però si algú de vosaltres vol una recomanació per algun adolescent que li agradi alguna cosa en concret, podeu fer-nos la consulta i la Laia intentarà improvisar i recomanar-vos algun llibre que pugui encaixar amb la persona que li voleu regalar. El 677-38-77-19. Laia, abans però, a quina edat comencen les criatures a llegir de manera autònoma sense necessitat d'un adult?
Jo penso que a partir de primer de primària, no? Mm. Bueno, ara trepitjo escoles i educació infantil i a nens i nenes que ja tenen unes ganes immenses de començar a desxifrar tot aquest procés lectoescriptor, però més o menys de manera autònoma. I també per fer una comprensió del que llegeixes, suposo que cap als 6 anys, així a grans trets, seria el moment.
Martina, tu des de quina edat llegeixes autònomament?
Buah, jo crec que des de potser els 7...
7 anys, no? Allà estaríem, eh? 6-7 anys, Malcolm. La literatura per adolescents i per juvenils, i per gent jove, trobo que fa unes grans vendes, grans volums de vendes, però ha estat força desatesa des de nosaltres, des dels mitjans de comunicació, oi?
Bueno, perquè no és... No fa prestigi, normalment està escrit per gent jove també, i la gent jove ja saps que té un paper molt difús en els mitjans de comunicació, i perquè tot el que té èxit, també dins del món de la literatura, no està tan ben vist. Mm-hmm. Vull dir, l'èxit penalitza una mica. Si té molt èxit, serà dolent, saps què vull dir? Mm-hmm. Si una pel·li la veu molta gent, és que serà dolenta. Aleshores, i també perquè venen de... Han tingut una cosa molt espontània, que tu has parlat de Wattpad abans.
Sí, que ara hi aprofundirem. Ara de seguida convidarem a l'Alba Serrano i parlarem del fenomen Wattpad. Per tots els pares que digueu, què és això de Wattpad? Ara us ho expliquem, perquè segurament els vostres fills hi estan ficats.
I aleshores, això que surti d'una manera espontània i no hagi crescut, no hagi estat una cosa que ha creat el món editorial, sinó que ha sortit de manera espontània, això ha fet encara que tant el món editorial com la crítica especialitzada no hagi parat atenció. És veritat que hi ha revistes especialitzades, que de literatura juvenil, però sempre estaven més enfocades a una cosa com més... una mica més carca que no això. Vull dir que això ha sortit nou, té una mica de sexe, una mica de tot, i és una cosa més moderna que que s'ha creat de manera espontània, que això no ha estat una cosa industrial. Mm-hmm. La indústria ha arribat després.
Mira, ara ja aprofundirem, perquè el Malcolm ha dit, jo crec que la frase que resum, això ha sigut un fenomen social, el Wattpad, i després s'ha industrialitzat, ha arribat a les grans editorials. A veure, recomanacions al 677-38-77-19. Què ens diu en Fran?
Mira, la Laura diu, em podríeu recomanar un llibre per un nen d'11 anys que té molta curiositat per l'espai, els planetes i la ciència, però que això passa de vegades, es cansa ràpid dels llibres que són massa densos, allò que mires el cos de lletra i dius, tio, podria ser cos 20,
si ara m'ha fet gràcia perquè he mirat a la Martina i dic, 11 anys, més o menys, i hem dit espai i has dit, no, espai no, espai no t'interessa.
Descartat, Laia, què dius? A veure, va.
Mireu, jo li recomanaria La porta dels tres panys, que també és una saga, és brutal i enganxa a nens i a nenes d'això, aquesta edat, més o menys, i més grans també els devoren, està editat per Estrella Polar. Els hi recomanaria també La teoria dels forats, de Carlota Gurt, perquè penso que hem de parlar d'algú més nostrat. I llavors, a mi m'agrada moltíssim la col·lecció de Petits Sapiens, que parlen de temes concrets, de coneixements en concret, i en aquest cas recomanaria La primera astronauta, perquè és un àlbum il·lustrat, però hi ha moltíssim de coneixement i moltíssima documentació.
T'he de dir que el Petits Sapiens hi estic enganxada jo.
Sí.
O sigui, els adults també podem llegir el que fan el Petits Sapiens, aquests monogràfics o bé la revista en si, perquè hi aprenem també nosaltres.
Sí, sí.
La porta dels tres panys. I ara he vist algú del públic que deia sí. A veure, Lívia, amb qui estàs?
Amb qui estic?
Hola, jo sóc la Gisela i, bueno, jo m'he llegit La porta dels tres panys.
I què et va semblar?
Bé, mira, a mi em va agradar molt. De fet, vaig acabar estudiant la carrera de física perquè...
No m'ho crec.
Sí, sí, perquè
el que diem sempre, els referents i llegir al respecte.
Totalment, és molt important. O sigui, al final és un llibre que et descobreix tot un món de ciència des d'un nivell una mica per tothom. I que crea aquesta curiositat cap a la ciència.
Què t'anava a dir? Si has de recomanar algun altre llibre, a part de La porta dels tres panys, quin és?
Que no tingui res a veure amb ciència?
En principi no, perquè ja hem dit que a la Martina la ciència no li acaba de...
Doncs mira, a mi m'agraden molt els llibres de la Nierno.
Nierno? Oh.
Qualsevol llibre seu, la veritat que tots són recomanables.
La Laia ha fet...
Que no ho veig com a target juvenil, eh?
D'acord,
no.
És per adult.
Uh-huh. Estem per adults, parlant d'adults, eh?
D'acord. Gisela, t'agraeixo moltíssim que hagis recolzat La porta dels tres panys. I a què et dediques? A la física? Vas estudiar física?
Sí, bueno, actualment ja no em dedico a la física, però...
Però soc cambrera.
A què et dediques?
Estic estudiant cinema.
Uau!
Uau!
Ei.
Uau, però també cal cinema
fet
per dones, clar que sí. Gisela, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Una abraçada, fins ara.
Guardem el contacte, per si de cas.
Per favor, guarda el contacte,
Lídia. Per cert, recordar que La porta dels tres panys el va escriure la Sònia Fernández Vidal, que va venir al programa que vam fer amb la Núria Salán, on vam parlar de dones inventores i on vam reivindicar precisament això que dèiem, el paper de les dones referents que construeixen altres noies referents.
Mireu, si jo us dic noms com Joana Marcús, autora de la saga Mesos al teu costat, o Mercedes Ron, escriptora de la saga Culpables, i Imma Rubiales, de la novel·la L'art de ser nosaltres, potser no els coneixeu, però totes comparteixen un mateix punt de partida en la seva carrera literària, un lloc que en els darrers anys s'ha convertit en una porta d'entrada per a moltes autores emergents i punt de trobada per a milers de lectors. Parlem de la plataforma Wattpad. Així d'entrada, Malcolm, fes-me un resum de què és Wattpad.
Wattpad és una plataforma digital d'origen canadenc que... on tothom pot compartir les seves històries.
Uh-huh.
Tu escrius, la gent et llegeix, i que semblava una cosa menor i que no tindria èxit i es va convertir en un fenomen internacional bestial. Quan el món editorial i els grans grups van veure que aquí això tenia molt èxit, que tenia milions i milions de lectures, doncs van com que hi havia tanta gent escrivint, si hi ha molta gent escrivint, hi ha talent segur. Vull dir, entre milions de persones, segur que hi ha unes quantes que tenen molt talent.
Però el suport quin és? És a dir, ens hem d'imaginar un suport un web, una aplicació?
Sí, és com ja ara tenen aplicació també, però és com un web que tu vas i comparteixes històries. I aleshores...
Però registres i comparteixes un trosset d'història.
Sí, i la gent va començar a fer sagues, històries, i la gent començava a estar enganxada. Què ha passat amb el John ho trencarà amb la Jenny, i això va començar a crear tal.
I això és el que deies, que després ho va veure a les
editorials i van dir, home, anem a buscar aquí talent, anem a veure els que destaquen en aquest món on escriu tanta i tanta gent, i van començar primer els internacionals, els Estats Units, etc. I després va començar aquí. I van començar a treure aquí autors que després s'han fet...
Uh-huh.
Clar, quan tu busques en un món qui és el més popular, en un món que no té màrqueting ni res, ja saps que té alguna cosa, perquè clar, si no, no funciones allà.
Bueno, és que al final és com una, com ho diuen, un estudi de mercat a temps
real.
Si no et cal pagar un estudi de mercat perquè l'estàs veient generar-se, no?
Exacte.
Doncs mireu, una persona que es va enganxar a la lectura a través de la plataforma Wattpad és l'Alba Serrano. Alba, bon dia de nou, com
Hola,
estàs?
Hola, bon dia de nou, molt bé.
Tu ara quants anys tens?
Jo ara tinc 21, aquest any en faig 22.
21 cap a 22. D'acord, quan t'enganxes a Wattpad, com descobreixes Wattpad?
Jo descobreixo Wattpad quan estic a primer de batxillerat, just post-pandèmia, perquè amigues meves doncs, del col·le havien començat a llegir a través d'estar doncs, a casa, tancats al confinament, Wattpad, i llavors vaig començar a veure doncs, que parlaven d'aquestes lectures. A mi m'agradava llegir ja prèviament, però sí que és cert que em costava com trobar que era el que jo volia llegir. O sigui, jo era molt fan, per exemple, del Blue Jeans, quan sí, feia novel·la romàntica.
Blue Jeans també la podem recomanar, oi, Laia? Què
sí,
et sembla?
Sí, sí.
Has fet cara de sí, però...
No, no, és que hi haurà un tema que haurem de desgranar una mica, que és el tema de les edats, no? De fixar les edats en l'àmbit juvenil, perquè és tot tan delicat.
Clar, d'acord.
Deies una mica abans, ara ho reprendrem.
Val.
Llavors faig el salt de Blue Jeans a començar a descobrir doncs, Mercedes Ron amb Culpables o Joana Marcús, que és realment el primer que jo llegeixo abans que arribi en físic o bueno, totes les adaptacions. El primer llibre que jo descobreixo a Wattpad llegit a través de capítols sí, exclusivament que s'anaven penjant a poc, era el d'Antes de Diciembre.
Antes de Diciembre, amb la Joana Marcús, jo recordo pensar, ostres, això és un fenomen, en una fira del llibre que vam anar, el llibre en català. Crec que hi érem els dos, Malcolm. Vam anar-hi amb en Fran, ara farà uns 4 o 5 anys.
Donava la volta, arribava fins a Ripollet.
Hi havia una cua que vaig dir, però això què és? I m'han dit, Joana Marcús. I vaig dir, no la conec. I allà vaig descobrir que realment els adults de vegades estem ultra desconnectats de la literatura que estan consumint els nostres adolescents. Alba, has comentat mai o interactuat amb les autores o lectores de la plataforma Wattpad?
Doncs t'he de dir que això no ho he fet mai. Era una cosa que em cridava molt l'atenció, el fet de que la gent pogués com comentar, opinar i interactuar, però sí que és cert que jo aquesta part no la vaig arribar a fer mai. Era com més el fenomen social que hi havia al meu entorn, destac doncs, a les meves amigues i la gent del col·le i de fora, que estaven com en aquest mateix moment de descobrir aquestes autores i aquestes històries, llavors de comentar-ho com en grup.
Perquè també la gràcia és que les autores poden veure, o els autors poden veure el feedback dels seus mateixos fans i entenc que modificar les històries en funció del que demanin els fans, no?
Clar, perquè de cop i volta diuen no, que no se separi del John, saps? I molts missatges i aleshores l'autora diu vale, aquesta història del John interessa. O sigui, la guardo, la faig més... Vull dir que és una cosa que vull dir, vas escrivint i vas tenint feedback, que és una mica vull dir com escrivia Dickens els diaris, perquè abans molta literatura es feia per fascicles als diaris i passava el mateix, ell anava publicant i aleshores la gent li deia, home, aquest personatge i ell deia, mira, doncs aquest personatge me'l guardo una mica perquè veig que interessa. Ah, és el mateix, el que passa que jo era al segle XIX i això és ara, no?
Un estudi de mercat en temps real, insisteixo, El 677-38...
Salut.
Ja ho diré.
Morirem avui.
38, 77, 19. No, anava a dir que tenim una persona que ha escrit un llibre i que ja no ho dirà, però que té signatures. Podríem ficar-nos a Wattpad i et poses allà i que la gent vagi comentant.
Ah, ho dius per mi?
Clar, efectivament. Sí.
Jo dic que m'he de ficar a Wattpad.
A veure, a la taula, que tingui llibre aquest Sant Jordi.
Exacte. A la tarda em podeu trobar firmant arreu del Passeig de Gràcia. Sí. Però ja m'ho plantejaré això del Wattpad perquè a mi la interacció amb la gent ja m'encanta.
Fantàstic.
Passa que crec que naturalment els autors i autores que trobes a Wattpad tenen un topall d'edat, no?
Jo crec que sí. Jo ara, per exemple, no consumeixo Wattpad.
Ah, ja ets massa gran per consumir no Wattpad.
Quin no titular.
Amb 21, eh?
Quin titular en blau.
No sóc massa gran. A part, m'agrada molt la lectura adolescent, però sí que és cert que m'agrada un altre tipus d'històries, perquè sí que m'agrada molt consumir-les i totes al final segueixen com un mateix patró i és el que comentava el Malcolm. És aquest tipus de personatges que és el que et fan que t'enganxin.
Això és el que t'enganxa, els personatges,
eh? Jo recordo el d'abans de desembre, antes de diciembre, de la Joana Marcús, el Jack Ross. Jo encara tinc record d'aquest personatge i no me l'he ni arribat a llegir en físic. És a dir, jo el que he llegit és a través de Wattpad, però jo d'això me'n recordo de comentar-ho amb tothom, de que estàvem obsessionades amb aquest personatge i...
No,
estàvem obsessionades doncs, amb aquest fenomen que no era ni real, vull dir, no era ni audiovisual, que dius és un actor, no. Era algú que l'havien construït a través d'un llibre.
S'ha de dir, perdona, t'he trobat una cosa, que ha dit una cosa molt interessant, que és a dir, jo ja m'he fet una mica gran, i això és el perill que tenen ara a Wattpad, perquè... Les coses es posen de moda en una generació, però potser la generació següent no entra en aquest sistema. Hi ha una altra plataforma, una altra... I Wattpad, ara que tenen ja molts inversors, ara hi ha fons d'inversió, i clar, és un negoci...
Ara és un negoci d'adults, no?
D'adults, clar. Aleshores, si ja no saben si això es traspassarà cada generació, o ho farà per un altre mètode, o serà un altre
sistema. O si està condemnat a morir.
Exacte, o està condemnat a morir.
No, perquè de vegades és un fenomen efímer que fa la seva funció, però quan ja comencen a consumir-lo, el target pel qual no estava pensat inicialment, potser es desmunta, no?
Exacte.
No sabem això què passarà.
A mi m'agrada molt, Elisenda, que estigueu parlant de tot això, perquè hi ha dues coses centrals que heu anat dient, que crec que són les que fan que la gent jove vulgui llegir i desenvolupi un hàbit lector molt saludable. Per una banda, el que dèieu de que per aquesta plataforma es pot llegir per fascicles, és a dir, que va sortint mesuradament, i això fa que hi hagi una addicció majúscula,
molt xulo,
no?
També.
Exacte, cap al que vas llegint. Una mica és com la saga Blackwater, que podrien quedar també en novel·la juvenil.
En vam parlar també de Blackwater,
un fenomen literari, no? I que també una mica anava en aquesta línia, i després heu dit l'Alba, perdó, l'Alba, oi?
Sí,
ha dit una cosa meravellosa, que és que li agradava molt llegir-ho i anar-ho comentant, i penso que el fet de comentar i conversar amb les teves companyes o amigues és un dels eixos que fa que la gent jove desenvolupi aquest hàbit lector, poder-ne parlar.
Ara que dèiem gent jove, vaig una mica més a baix, adolescència o preadolescència en aquest cas. Martina, tu comentes els llibres que llegeixes amb les teves amigues? Esteu llegint més o menys el mateix a la vegada?
Sí, bueno, estem llegint la mateixa saga, el mateix llibre.
D'acord, i comenteu?
Sí, molt.
I què comenteu? Tipus, t'agrada aquest personatge, la seva reacció?
Sí, parlem dels fets que passa al llibre, si ens semblen bé o si no.
Ah, per tant, segueix generant conversa. Ara anirem a tu, Martina. Però... Tu no pateixis, que tindràs el teu espai aquí abastament. Alba, ara ja no llegeixes a Wattpad. Ara què estàs llegint?
A mi ara m'agrada llegir. La meva escriptora preferida és l'Elisabet Benavent.
Home, Elisabet Benavent.
Jo ja la descobreixo més tard i a mi m'agrada molt llegir-la actualment i tots els llibres que treu. És més, abans just m'estava mirant l'últim que ha tret. I...
Elisabet Benavent, que és la que genera després el fenomen a Netflix de Valèria, que també és una sèrie que s'ha consumit moltíssim a Netflix.
Sí, jo crec que ara la meva escriptora per excel·lència i la que he llegit llibres recentment és ella. Sí.
És una evolució natural, i Sally Rooney, i no sé què, vull dir que és una via d'aquest tipus de literatura que té un sentit totalment... S'ha de dir, jo no vull que... Jo sóc el pureta de la taula, però voldria dir que voldria dir que també hi ha llibres. El meu fill té ara 11 anys, no té un grup que llegeix, el meu fill llegeix molt perquè els seus pares són bibliòpates, però no té un grup d'una comunitat, no?, com aquests nens, però llegeix, per exemple, La història interminable, que és un llibre que llegia jo de nen, i al meu fill li ha encantat. Vull dir que hi ha clàssics de la literatura juvenil que són, que encara els nens d'ara, és fantasia, de fet, encara el poden llegir i encara els pot agradar, no? Vull dir que no tot ha de saber, no, però els clàssics també existeixen.
A veure, recomanacions al 677-38-77-19. Què ens demanen, Fran?
He de dir d'entrada que el Lluís recomana, ara que el Malcolm parlava de Michael Ende, de La història interminable, i hi ha alguns oients que els hi va marcar Momo, també, en aquest sentit, recomana tota l'obra de Jules Verne, que
meu pare
també servirà perquè els adolescents s'enganxin.
M'encanta que has dit Jules, perquè hi ha encara una tendència a dir Julio, no? No sé
Julio.
Per què.
Julio.
Sí, que no sé per què era Julio Verne.
No, com ho he dit?
No, ho he dit bé, Jules Verne...
Ho has dit com si tinguessis educació.
No, ho he dit com ho he llegit. Vull dir, he fet un locuendo. A veure, la Laura recomana un llibre d'aventures imprescindible per a criatures a partir de 8 anys. Abans dèiem que potser cap als 6 començaven a llegir de forma autònoma. No, a veure, els 8. Què dius, Laia?
Mireu, jo és que m'agrada molt tirar de llibres que no són novetats, vale? Llavors em baso una mica en el que li agrada al meu alumnat. I tinc un grup d'alumnes que està enganxadíssim a la saga Ninja Kid. A mi m'agrada especialment recomanar sagues i col·leccions, perquè això fa que si t'ha enganxat el primer vulguis seguir llegint. I això
ara
és una
no
garantia... Exacte, és un èxit assegurat. Una mica Ninja Kid recomanaria també Gos Pudent, depèn d'aquests nens i nenes de 8 anys, no sé ben bé l'oient que ens demana, però una mica... Clar, les edats són molt... estimades, I m'agrada molt, ara que parlàveu de clàssics, recuperar les edicions noves del Club dels 5.
Home,
brutals.
Boníssim.
Sí, sí.
Per cert, Lívia, amb qui estàs?
Doncs estic aquí amb la Inara, que té 23 anys, però amb 11 o 12 anys va començar a llegir una saga màgica. Quina saga?
Magisterium.
Magisterium? On la vas llegir? A Wattpad o la vas llegir en físic?
No, vaig comprar els llibres i vaig llegir-ho en físic, sí.
Quants números té aquesta saga?
Són 5 llibres.
5 llibres.
Sí.
I li recomanes a la Martina, per exemple, que ella ara té 11 anys?
Jo me la vaig llegir amb 11 o 12 anys, així que jo crec que és una bona opció.
De què va? Així en una frase, de què va?
Doncs és una escola de màgia, així una mica tipus Harry Potter.
Sí?
Però aquí el sistema de màgia és una mica diferent perquè va sobre elements, tipus foc, aigua i això. I després els protagonistes són un grup d'amics que han d'anar passant aventures. i a mi m'agraden molt aquestes coses, la veritat.
Doncs escolta'm, queda apuntada. Tenim moltes recomanadores entre l'audiència. T'agraeixo molt que hagis participat a la solució. Una abraçada, bonica.
Gràcies.
Alba Serrano, moltes gràcies, estimada.
Vosaltres
molta
per deixar-me
estar aquí. Una abraçada, fins ara. A veure, Martina, avui estem parlant de joves lectors, llibres per adolescents. Tu ara què estàs llegint?
Llegint la saga de Míriam Tira.
La de la Goa, que m'ho has dit abans. És veritat. Per quin número vas?
Pel 6.
Pel 6. I quants n'hi ha? 12?
10.
N'hi ha 10. I aviat sortirà l'11. Quins mesos?
Mare de Déu. Li has anat a agafar la firma, no, la Míriam?
Sí.
Diu sí, perquè jo també hi era.
Sí,
no?
Tu també estaves. Firma.
Martina, per què t'agrada llegir? Què és el que hi trobes a la lectura que no trobes, per exemple, veient una pel·li o una sèrie?
Buah, doncs que les històries que explica el personatge que estàs llegint connecten molt amb tu i també, doncs... Pues, jo em sento més molt identificada, depèn de la persona, per l'actitud.
Més que amb les sèries o les pel·lis, eh?
Sí.
O sigui, trobes que els llibres reflecteixen més la teva realitat que no pas una pel·li?
Sí, jo crec que sí.
També que t'endinses en un món que tu t'inventes, no? O t'imagines.
Sí, perquè una pel·li, al final, la representa actors, però això, pues, com no és una persona real, pues... et pot identificar més.
És superinteressant això que està dient la Martina. Aquesta és la màgia, no?, de llegir. Sí. Ara em sembla que era la Lucía que ens deia, home, és molt millor el llibre, també és veritat, perquè tu generes la teva imatge del que t'està explicant l'autor o l'autora. A veure, els llibres, em dic Goa, de la Míriam Tirado. Ara ens ho deia el Fran, ha sortit el llibre número 10 de la saga Goa, aquesta adolescent de 12 anys que veu com els seus pares s'han separat i ara tenen dues cases i tota la seva vida repartida entre elles. De la Goa, en concret, què t'agrada?
Buah... la veritat, la seva manera de ser.
La seva manera de ser? Com és la Goa?
És molt intensa, com jo.
És molt intensa com jo, diu.
Ja ho diu.
També pues, les coses que li passen amb els seus amics i els amics nous que fa.
Mm. Quin és el personatge favorit de tota la sèrie de Goa? La Goa?
Per mi la Goa.
Per tu la Goa. Per les teves amigues qui?
També la Goa.
També la Goa. Per cert, saps que tenim un podcast de Catalunya Ràdio dedicat a la Goa, oi?
No ho sabia, però ho vaig veure al guió.
Ah, ho vas veure al guió. Oh. Que punyetera. Doncs ara ja tens feina, aquest Sant Jordi, a recuperar sí. aquest podcast. Martina, nosaltres hem parlat amb la Míriam Tirado, l'autora dels llibres de Goa, i l'hem preguntat què la va portar a dedicar-se a la literatura preadolescents. I ens va dir això. Mira, escolta.
Feia anys que em dedicava a la literatura infantil i veia que els nens als que em dirigia anaven creixent i vaig tenir ganes també de seguir-los acompanyant també en aquesta etapa. Jo quan escric, escric amb la intenció d'ajudar el màxim de persones possibles i de que el que escric no només els entretingui, sinó que els ajudi. I més en aquesta etapa, preadolescència i adolescència, que és tan i tan remoguda. És a dir, jo tenia aquesta intenció i jo ho feia per intentar arribar al màxim de gent possible. Però clar, tu quan escrius no tens ni idea de què passarà. Pot acabar sent un fenomen o pot acabar sent un llibre que no llegeix ningú. Jo creia, alguna cosa em deia que sí, que agradaria i que els aniria molt bé, però no tenia la certesa. El desig sempre hi és, clar.
Aquesta és la Míriam Tirado. Martina, què vols que et regalin? Quin llibre vols que et regalin per Sant Jordi?
Un de la Míriam Tirado.
No fotis, un de la Míriam Tirado?
Sí, però es diu Moles molt.
Moles molt. Mm. D'acord, doncs a veure si te'l regalen a casa. Espera, no marxis. A veure, amb qui estàs, Lívia?
Amb qui estic? Estic amb l'Alexandra, que té 8 o 9 anys, m'has dit.
9.
Que té 9 anys i mireu quin llibre porta a les mans.
A veure, ensenya'ns el llibre, Alexandra.
Ah,
home, la Goa, quin número és?
El número 10 de Goa.
El número 10, nen, encara no has arribat tu, Martina, en aquest.
No, encara no.
Encara no has arribat. I com es diu? Quin és el subtítol?
Es diu Quin embolic Goa o no.
Quin embolic Goa o no. Doncs, Alexandra, que el gaudeixis molt. És el primer que llegeixes de la Goa?
No.
Ah, els has llegit tots els anteriors?
Sí.
Oh, fantàstic. Wow. Un aplaudiment per l'Alexandra, una gran lectora, bravo. Per favor.
Tu te'n pensaves que començava així random pel 10, no?
És que estic flipant, o sigui,
home, no.
Els llibres tu els poses així, tots apiladets, i són més els llibres que a l'altura de l'Alexandra. 9 anyets i ha llegit més que moltes de les persones que estan avui al Passeig de Gràcia. Gràcies, Alexandra, per participar amb nosaltres. Anem justos de temps, com sempre, sí. De seguida més recomanacions. Fem una pausa i a la tornada la Mar Puigverd i la Mar Picó ens acompanyen. Martina Candela, moltes gràcies, estimada. Que tinguis un molt bon Sant Jordi.
Moltes gràcies.
Passa-t'ho bé i compra roses i llibres.
Vale.
Fins ara.
Adéu.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Ja sabeu que estem dedicant el nostre programa a literatura infantil i juvenil. I no podíem deixar de fer una entrevista a dues persones que influencien precisament en aquest target. Avui som al Passeig de Gràcia fent aquest directe de cara al públic, aquest especial La Solució, ja us ho dèiem. I volem saludar, a part del Malcom Otero i la Laia Santís, que ens estan acompanyant, a la Marc Puigverd. Marc Puigverd, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, estimada?
Estic encantada d'estar aquí, em fa molta il·lusió.
A mi em fa molta il·lusió que hi siguis, perquè he de dir que jo vaig descobrir la Marc Puigverd a l'Abacus, fullejant llibres, vaig dir, això m'ho he de llegir.
Ai,
això m'ho he de llegir. Després vaig començar a investigar sobre tu i dic, ui, però aquesta personatge és un personatge. Mar, sigues benvinguda avui a La Solució. Tu has escrit aquest La donzella dels mil noms, amb Elastic Books, que abans estàvem lloant la feina de la teva editorial, i escrius sobretot novel·la romàntica juvenil. Per què novel·la romàntica juvenil?
Romàntica perquè sóc una persona molt romàntica.
Se't veu.
Se't veu, no?
Se't veu, petits detalls.
M'encanten els contes de fades, m'encanta escriure sobre l'amor, i juvenil, bé, realment això ha estat una cosa orgànica. Crec que sóc jove.
Llavors,
orgànicament escric juvenil perquè és l'època en la que estic.
Si haguessis de vendre el teu llibre així amb una frase, a qui va dedicat i a quin tipus o quin tipus d'història expliques?
He tingut gent de tots els... de tot tipus, llegint La donzella dels mil noms i que els hi ha agradat. Però jo crec que el target és joves adultes, noies joves adultes que els agrada les històries d'amor i sobretot el drama i el safareig.
M'agrada molt aquest resum. Joves adultes, estem manegant aquest concepte young adult. Què és el young adult, Laia i Malcolm?
Bueno, és la manera de, no, per no dir adolescent, Sara, i és aquesta cosa, quan, que és exactament una definició anglesa que m'agrada molt perquè ets un adult però encara no entres en les coses avorrides que fem els adults.
I després hi som, els adults, les quarantones com jo, que volem ser young adult, que seguim consumint young adult.
No, però això és una altra cosa, és immaduresa.
Val, és immaduresa, d'acord, gràcies. Deixeu-me saludar també la Mar Picó. Mar Picó, molt bon dia.
Hola, què tal, Elisenda?
Hola, estimada. Escolta'm, la Mar Picó és guionista, és escriptora i és autora de Els Faura, Entre el seny i el desig. Està editat per Montena i és un llibre que forma part d'una trilogia històrica i romàntica que revisita l'imaginari rural català. El segon volum surt al juny i el tercer al setembre. Per tant, si compreu aquest, és el primer. I en tindreu dos més, que és el que deia la Laia, que és interessant. Perquè, escolta'm, si els agrada el primer, en llegiran dos més. Per què inspiració rural, Els Faura?
Perquè trobava que faltaven aquest tipus d'històries ambientades a la Catalunya rural, però que també fossin romàntiques, engrescadores, d'època, no? I tenim un imaginari xulíssim, una cultura xulíssima, i trobava que estava molt poc explotat, era molt, tot molt sobri. Jo almenys tenia aquesta sensació, no?, de que totes les històries que feien referència a aquesta Catalunya més antiga, més rural, espardenyes i tal, havien de ser coses molt serioses i dramàtiques. I això també, potser, en el públic young adult o young, t'allunya una miqueta, perquè se't fa més llunyà, menys amè, no? I llavors, doncs, jo reivindicava que Catalunya pot ser sexy i divertida i per què no? I així surt.
Un aplaudiment per aquestes afirmacions, per favor, per les dues Marcs.
Té tota la raó.
Absolutament.
Penseu que la tradició anglesa ja té les seves autores, les Jane Austen del seu moment, saps què vull dir? Aleshores, nosaltres no tenim aquesta tradició i l'estem fent ara.
Em sembla extraordinari que ho estiguem fent ara i elles dues, totes dues, col·laboren. Per cert, perdoneu el caramelet a la boca, però si no, acabaré els vostres peus enterrada entre tant de polen. Marc Puigverd, quins són els teus referents literaris?
Els meus referents literaris són la Jane Austen, evidentment, és una gran referent, i també la Sarah J. Maas. No escric... no és fantasia com a tal. Jo ubico les meves històries en un món fictici... que recorda a l'època de la regència o l'època medieval, però m'agrada escriure en aquest món romàntic de conte de fades. I és per això que tindria la Sarah J. Maas, per exemple, com a referent.
Em fa molta gràcia perquè tinc les dues Mars aquí i és ben bé el seny i la rauxa, eh? Perquè la Mar Puigverd és més conte de fada, més, permet-me, més els mons de Yuppie, no? Com sí, més sí. Happy Flower.
No tocar de peus a terra, vol
dir. Sí, i en canvi, la Mar Picó, ets molt més aterrada, no?, en la teva literatura. Els teus referents quins són?
Jo llegeixo coses tan variades i tan diferents que no m'atreviria a dir que tinc referents literaris. Puc dir-te autors que m'agraden, Joel Dicker m'agrada molt, George Martin m'agrada molt, fa poc em vaig llegir un llibre de l'Helena Solà que m'agrada molt, però així com a referents no en tinc tots i cap alhora.
Perquè Joel Dicker no vindria a ser novel·la romàntica d'època, no vindria a ser això. Disculpeu-me, com estic. A veure, Mar, hi ha sentit de l'humor també a la teva novel·la?
Bueno, té sentit.
I si hi ha sentit de l'humor?
Sí, jo trobo que, o sigui, una cosa que volia transmetre molt en aquest llibre és que tu et sentissis com que estàs en un poble, no? I llavors, doncs, hi ha situacions còmiques. Òbviament no és un llibre que jo digués és comèdia, però aquest ambient de poble, dels xafardets, tothom mirant-se els cotillejos, no? Doncs això sí que està molt present, però perquè jo li intento donar un toc una mica realista dins el que és una novel·la romàntica. I en la vida, en el dia a dia, hi ha situacions que són absurdes i que són còmiques. Llavors, sí que hi ha un puntet d'humor, però no diria que és una novel·la de comèdia.
D'acord. Mar Puigverd, en el teu llibre, evidentment, humor crec que ara no hi haurà.
Poc.
Poc humor. Quina altra particularitat diries? Perquè abans, Polín...
No moris, Elisenda, directora de la solució.
Relacions tòxiques. Tu vigiles en el teu llibre?
Perdona.
No, sí. Relacions tòxiques.
Ajudeu-me.
Tu ves morint. Relacions tòxiques, això quan les poses, vigiles l'ingredient de les relacions tòxiques als teus llibres?
Vigilo que no n'hi hagi, que els meus personatges no tinguin una relació tòxica. Això ho tinc... molt clar. Jo he crescut amb referents com Crepúsculo, per exemple, tòxics.
Molt tòxics.
I ara veient-ho en perspectiva, no? És el que ens ha fet créixer, però jo volia escriure una relació que evidentment tingués una mica més de saludable. I crec que la gràcia del meu triangle amorós és que tots dos personatges, dos protagonistes masculins són molt bones opcions, no són tòxics cap dels dos.
Importantíssim, perquè era una de les coses que ens preocupava, no? A l'inici del programa estàvem dient que llegeixin el públic adolescent i juvenil, sí, però a veure què llegeixen, ho sento, però...
Yeah,
Fran, hauràs de continuar tu, estimat. A veure, recomanacions.
Vinga, doncs hi ha una tongada d'oients, el Robert, el Jaume, la Sofia, que fan aquella pregunta típica que s'han fet moltes famílies segurament a casa, que és, ens podeu recomanar un llibre per a aquells adolescents que no els agrada llegir, que és una frase que de vegades sovint, o bé perquè han perdut l'interès, o bé perquè el volen recuperar.
Un minut, Laia. Aquestes dues autores són plenament una bona proposta perquè fan que t'enganxis moltíssim a la novel·la, en aquest cas romàntica, i m'agradava molt com ara la Maria deia que de punt de partida no utilitzava relacions no saludables, perquè això ja és una premissa que ens podem com acollir a ella quan no volem que els nostres fills i filles d'aquest àmbit d'edat llegeixin coses que no ho són. Jo, a nois i noies que no els agrada llegir, els hi faria llegir, si són joves, és a dir, petits, més aviat preadolescents, els hi faria llegir, per exemple, el tàndem Julve i Cupons, de No llegiré aquest llibre, i altres novel·les que faria llegir a altres edats.
Hem de marxar, Laia.
Sí, doncs deixem-ho així. Aquestes dues autores són boníssimes i, a més a més, són nostrades i les tenim aquí.
Disculpeu aquest final, Mar Picó. Els Faura, entre el seny i el desig, la donzella dels mil noms de la Mar Puigverd. Gràcies a totes dues.
Gràcies.
Laia Santíssim, Malcom Otero, moltes gràcies, estimats.
Gràcies.
Brandon Domènech, tornem demà. Us deixem amb l'Òscar Fernández. Fins ara.